És temps de posar-nos en el racó, en silenci, en calma, per poder parlar de literatura, per poder parlar de llibres, per poder parlar d'històries. I avui, novament, en companyia de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I us he de comentar, la Carme ja ho sap, que cada principi de mes us oferirem una informació sobre les activitats i les propostes que fan les biblioteques de Sant Cugat. Un mes vista, perquè aprofiteu l'agenda, aquesta agenda que vau estrenar a principis d'any, amb tot allò que sigui del vostre interès relacionat amb el món de la cultura i que faciliten les biblioteques de la nostra ciutat. Si et sembla, Carme, començarem amb aquesta capsuleta, amb aquesta informació que ens ha preparat l'Eva Garrido, amb la col·laboració del nostre tècnic, l'Adrià Tirado. Penseu que són propostes per durant tot aquest mes de febrer a les diferents biblioteques de la ciutat.
Repassem tot seguit les activitats de les biblioteques de Sant Cugat pel mes de febrer. Fins al 24 de febrer, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull l'exposició La Vitrina, a càrrec del Taller Triangle. De l'1 de febrer i fins al 2 d'abril, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull l'exposició La Paraula Nua, commemorant el centenari del naixement de Montserrat Abelló. Dissabte 3 de febrer, al punt de les 12 del migdia, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull l'activitat Camuflat, recomanada per a majors de 3 anys. A partir del 7 de febrer i a les 7 de la tarda comença el curs trimestral de guió cinematogràfic a càrrec del director Jordi Cadena. Serà a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona. Dimecres 7 de febrer a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull el curs Aprèn a gestionar el correu electrònic des del mòbil, a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet. Dijous 8 de febrer a les 7 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull la conferència Guions i llibres, a càrrec de Daniel Agudo. El divendres 9 de febrer i el 23 de febrer, a 11:45 del matí, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori obre l'espai de trobada per a famílies amb nadons de fins a 18 mesos. Dimecres 14 de febrer, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull un altre curs sobre gestionar les teves contrasenyes amb seguretat, a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet. Dimecres 14 de febrer a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona hi haurà l'Hora del Conte amb bèsties, bestioles i bestioletes a càrrec de Gemma Garcia. Dijous 15 i el 22 de febrer a 6:45 de la tarda la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona acull l'activitat Creació d'un videojoc amb Scratch a càrrec de Eduquem-nos. Dissabte 17 de febrer, al punt de les 12 del migdia, la Biblioteca Central Gabriela Ferrater acull una hora del conte amb contes de capçalera amb Blai Sanabra. L'activitat està recomanada a majors de 4 anys. Dimarts 20 de febrer a les 6 de la tarda, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull una altra hora del conte La Lluna, la Pruna, a càrrec de Blai Sanabra. Del 21 de febrer al 10 de març, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull l'exposició Geografies Literàries de José Luis San Pedro, a càrrec de l'Associació de Amigos de José Luis San Pedro. Del 21 de febrer al 16 de maig a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull l'activitat Iniciació a la Programació d'Ordinadors a càrrec de Marc Andreu. Es tracta d'una activitat recomanada per a nanos d'entre 10 i 12 anys. Dimecres 21 de febrer a 6:45 de la tarda, el professor d'informàtica Daniel Escofet ens explicarà què és el llibre electrònic e-Biblio a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona. Dissabte 24 de febrer a les 12 del migdia, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull una activitat d'hora del conte en anglès a càrrec de l'Escola d'Idiomes Helen Doron Sant Cugat. Dimarts 27 de febrer a 7:45 de la tarda, la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona acull una activitat de poesia amb Míriam Cano i Pau Jané. I per acabar, el dimecres 28 de febrer a 7:45 de la tarda, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori acull una altra càpsula a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet, on ens ensenyarà què és el calendari en Notes.
Doncs ja tenim ben anotades aquestes propostes que ens ha portat l'Eva Garrido, propostes de les biblioteques de Sant Cugat per a tot el mes de febrer. I com que ja ho tenim clar, claríssim, anem amb la Carme Serret, que avui ens porta dues propostes que diria que li han encantat. Per això les porta, que sí?
Efectivament, Carme. Avui, mira, porto dos llibres que em van regalar.
Acosta't una miqueta més al micro, que se't queda massa lluny.
Són dos llibres que em van regalar recentment i que els he llegit molt recentment i que els vull compartir avui amb tots vosaltres. Perquè, bueno, són dos llibres diferents i van en tots els sentits, però també són dos llibres que en el fons són molt iguals, no? I després ho explico. Jo com a més considero que a mi m'encanta que em regalin llibres i també m'encanta que em regalin flors, però, i bueno, però llibres és, considero molt especial que algú pensi en un llibre que a tu t'interessarà, que es molesti en pensar-hi i que a més diu, te regalo aquest llibre perquè sento que t'agradarà molt o penso, ho trobo profundament delicat, no?
És delicat, perquè també et pots equivocar, eh?
Sí, però fins i tot encara equivocant-te, no? Però, sí. En fi, aquest primer llibre, Nosotros en la noche, és un llibre que m'ha regalat recentment, que probablement aquest títol ho sona, Nosotros en la noche. És un llibre de Ken Naruf, que és un escriptor americà de Colorado, que va morir fa el 2014, i aquesta justament és l'última de les seves novel·les, que de fet va sortir publicada després de la seva mort. Curiosament, ell quan va saber, li van diagnosticar una greu malaltia pulmonar, i quan va saber que li quedava poc temps de vida, sembla que li va comentar a la seva dona, a la qual dedica el llibre, diu, ara escriuré un llibre, escriuré una breu novel·la, i m'inspiraré en nosaltres, no? amb ell i la seva dona, que portaven molts anys junts. No? Potser et deia, us sona aquest títol, perquè ara el 2017 es va estar a l'estiu passat, crec que és l'estiu, o el setembre, ara no recordo exactament, es va estrenar, per tant no fa gaire, la pel·lícula del mateix títol, que és l'adaptació d'aquesta novel·la, Nosotros en la noche, protagonitzada per dos grans actors, com són Jane Fonda i Robert Redford. Jo la pel·lícula no l'he vist i no crec que la vagi a veure després de llegir llibre, però bueno, si un dia la veig, doncs, a més, són dos actors bastant, en fi, bastant epigonals, no? Però, i penso a més, després de llegir la novel·la, que segur que encarnen molt bé els papers dels protagonistes. Aquesta novel·la és una novel·la, com diria, quotidiana, diríem, podríem pensar que no passa res, està plena de detalls. És una història plena de tendresa, però a la vegada molt continguda, plena d'intel·ligència i sensibilitat, no de sentimentalisme, sentimentalisme cap, perquè el sentimentalisme i l'amor estan en llocs oposats, penso jo, és una espècie, el sentimentalisme és una espècie vacuïtat, no? Per tant, és una novel·la plena de sensibilitat, però no de sentimentalisme. No sé, és una peça, és una breu novel·la de 128 pàgines que es llegeix d'una tirada, i és senzilla, sublim, pel que diu, i jo acostumo a dir a vegades, pel que no diu.
És pel que s'intueix.
Sí, i pel que cada lector, des de la seva experiència i des de la seva situació, pot llegir entre línies, perquè entre línies, els espais que hi ha entre línies estan plens. Bueno, és una manera de dir-ho, poden estar plens, no? La novel·la parla de la soledat i de la necessitat de companyia. Parla de la vida i de l'amor.
Del que queda de vida.
Del que queda de vida, perquè efectivament els dos protagonistes són dos vidus, un home i una dona, que són veïns, i viuen sols, cada un a la seva casa, es coneixen, són veïns, però tampoc no és que es relacionin molt, es veuen, es saluden. I els dos fa molts anys que estan sols, estan en els 70, 72 anys, no? I, a més, a mi m'encanta quan, fixeu-vos, el primer capítol, són capítols bastant breus, i en el primer capítol ja ens ho diu tot, o almenys això és el que ens sembla, no? Entra, però directo, directo.
Estocada.
Diu, y entonces llegó el día en que Addie Moore, la protagonista, pasó a visitar a Louis Waters. Fue un atardecer de mayo justo antes de que oscureciera. Vivían a una manzana de distancia en la calle Cedar, en la parte más antigua de la ciudad, con olmos y almezos y un arce que crecían a lo largo del bordillo y jardines verdes que se extendían desde la acera hasta las casas de dos plantas. Durante el día había hecho calor, pero al anochecer había refrescado. Addie recorrió la acera bajo los árboles y giró ante la casa de Louis. Cuando él salió a la puerta, Addie le preguntó, ¿puedo entrar a hablar de una cosa contigo? Se sentaron en el salón. ¿Te traigo algo de beber? ¿Un té? No, gracias. Puede que no me quede el tiempo suficiente para beberlo. Addie miró a su alrededor. Bonita casa, le dijo. Dian siempre tenía la casa bonita. Yo lo he intentado. Sigue bonita. Hacía años que no entraba. Addie miró por la ventana del jardín lateral donde caía la noche y a la cocina donde una luz brillaba sobre la pila y las encimeras. Todo estaba limpio y ordenado. Louis la observaba. Era una mujer atractiva. A él siempre se lo había parecido. De joven había tenido el pelo moreno, pero ahora era blanco y corto. Todavía conservaba la figura, aunque algo rellenita en la cintura y las caderas. «Te preguntarás qué hago aquí», dijo ella. «Bueno, no creo que hayas venido a decirme lo bonita que está mi casa». «No, no, no. Quiero proponerte algo». «¿Sí? Sí, tengo una propuesta. Vale». «No es de matrimonio», dijo ella. «Tampoco se me había ocurrido», dijo él. «Pero es un tema casi matrimonial, aunque ahora no sé si podré, estoy echándome atrás». Se rió un poco y dijo, «Muy del matrimonio, ¿verdad? ¿El qué? Lo de echarse atrás». «Puede. Sí, bueno, lo digo y punto. Te escucho», dijo Luis. «Me preguntaba si querrías venir alguna vez a casa a dormir conmigo». «¿Cómo? ¿A qué te refieres?». «Me refiero a que los dos estamos solos. Llevamos solos demasiado tiempo, años. Me siento sola. Creo que quizá tú también te sientas solo. Me pregunto si vendrías a dormir por la noche conmigo y a hablar». Él se la quedó mirando, contemplándola, curioso, cauto. «¿No dices nada? ¿Te he dejado sin respiración?», preguntó ella. «Supongo». «No estoy hablando de sexo». «Me lo preguntaba», dijo Luis. «No, no, sexo no. No lo enfoco así. Creo que perdí el apetito sexual hace tiempo. Yo hablo de pasar la noche, de acostarse calentitos acompañados, meterse juntos en la cama y que te quedes toda la noche. Las noches son lo peor, ¿no crees?». «Sí, sí, sí, ya lo creo. Al final yo termino tomando pastillas para dormir y leo hasta muy tarde y luego al día siguiente estoy groggy, no sirvo para nada». «Yo he pasado por lo mismo», dijo Luis. «Pero creo que si hubiera alguien conmigo en la cama podría dormir, alguien agradable, por la cercanía, charlar de noche a oscuras». Addie esperó. «¿Qué te parece?». «No sé, ¿cuándo quieres empezar?». «Cuando quieras, si es que quieres», añadió. «¿Esta semana?». «Deja que lo piense». «De acuerdo, pero avísame el día que vengas, si vienes. Así estaré preparada». «De acuerdo, espero tu respuesta». «¿Y si ronco?». «Pues roncarás, o aprenderás a dejar de roncar». Él se rió. Sería una novedad. Addie se levantó y salió y regresó a casa, y él se quedó observándola desde la puerta, una mujer de 70 años, complexión media y pelo blanco, alejándose bajo los árboles iluminados a trozos por la farola de la esquina. «La leche», dijo Luis, «no te embales».
I si voleu saber com continua la història, si voleu saber si l'Adi tindrà al seu costat el Luis alguna d'aquestes nits, jo quan ho estaves llegint, clar, tenia les cares de referència de la mateixa pel·lícula, de Jane Fonda i de Robert Redford, que fan una parella guapíssima. Mm-hmm. I, clar... No sabrem al final, no cal que l'expliquis. Avui no.
No us l'explicaré, però digue'm una cosa, Carme. He llegit el primer capítol, tots són capítols breus, i ja veieu, a més, és un estil molt interessant per mi, molt sobri, no? És molt sobri, vull dir que parla de coses molt quotidianes.
I tant.
Però a la vegada, fixa't quina personalitat també, no? La de la protagonista, la d'Adi.
A mi em sembla una senyora atrevida. Dius, escolta, és que pel que ens queda, què estem fent? Si jo tinc una necessitat, i tu suposo que també, per què no disfrutar fins al final, eh? I cobrir aquesta mancança? El que te n'adones també és que ens podem acostumar a estar sols i podem gaudir d'aquesta solitud. És igual, eh? Sigui l'edat que sigui. Però que al final sempre trobem a faltar la companyia d'algú. I el tema de la nit també és molt important. Sí. El tema de la nit.
Jo crec que en aquest primer capítol és molt precís, és molt puntual, però a partir d'aquí, vull dir que hem entrat, jo dic, entra l'autor, entra directament en qüestió, no? Mm. I a partir d'aquí, jo et deia, tu que no has llegit el llibre, tu què penses, Carme, que jo no desvetllaré coses.
M'estàs dient que interpreti al final?
Què creus que passa?
Què passa?
Què adelantaries? Què prediccions fa sobre el que pot passar?
No sé, no conec l'autor, no sé si és previsible o poc previsible. Una novel·la pot tenir qualsevol final i qualsevol desenvolupament de la història. Què passa? No, vols que et digui el que m'agradaria que passés?
Sí.
Que ho provessin. Uh-huh. Que ho provin. A partir de la provatura es veurà com continua la història. Perquè, clar, en la relació et pots tornar a trobar coses que t'incomoden, no?
Uh-huh. Però fixa que, d'alguna manera, l'Adi posa... És molt clara, no? Diu, mira, es tracta d'això.
Sí, sí, no vols dir res més.
De parlar. Jo el que tinc ganes és estar al costat d'algú.
Home, també podria passar que... diuen que la dona a una certa edat, és a dir, a partir de la menopausa, la seva sexualitat pot ser fantàstica. Uh-huh. Qui sap si l'Adi es desdiu i potser convidada o atrapada per aquesta relació acaba canviant d'opinió i viu la història d'amor més increïble que es podia imaginar, mm-hmm. No?
Mira, la Carme ens està posant en possibles situacions que jo no desvetllaré si passen o no passen, però, en fi, si us llegeix la primera frase del segon capítol, ja adivinaríeu moltes coses, només sí. La primera frase, que és una frase... que
ens estàs picant molt,
en teoria, no diu res, però ja veuríeu que sí. Fixa que a mi la sutilesa, insisteixo, considero que és una novel·la molt sutil, molt íntima, molt continguda i que aglutina, diria, molta experiència i, per tant, saviesa.
Molta vida.
Molta vida, efectivament, i a mi, en part, el que m'apassiona de la lectura també és la possibilitat de viure, com dic a vegades, altres vides que no són la teva, però que contacten o poden contactar molt en la teva o d'alguna manera ajudar-te a mirar més enllà, no? Jo penso que, es pot viure sense llegir llibres. Penso,
fet...
sí, efectivament sí que es pot viure, però vull dir que penso... És que és tan fantàstic llegir històries per poder comprendre de què va esto de la vida. O comprendre-ho en part, no? Mm. El llibre es titulava, el títol original és, seria, diríem, la traducció literal seria Nuestras almas en la noche. Jo crec que en aquest sentit potser és un títol més... que no em semblava el que té, però que és com més... va més a la qüestió, no? Nuestras almas en la noche. Dos almes que... com les almes de tot ser humà, que necessita companyia, necessita llenguatge, necessita conversar, necessita relatar-se, que parlem a vegades nosaltres aquí en tema de ficció o d'altres temes, no? Així que, per mi, un gran llibre, alguns diuen que és com una petita joia, jo també ho considero, i, de fet, l'autor, jo no he llegit altra novel·la, probablement ara m'animi jo on vulgui llegir d'altres, perquè trobo que és un estil d'una sobrietat que m'entusiasma. No?
I molt directe.
Sí.
Molt directe.
Molt directe, però molt escueta, molt concís, Y tú verás lo que haces con lo que te digo, ¿no?
I precís.
Exacto, ¿no?
I precís.
I esto és una
maravilla. Home, també es pot fer una altra lectura, i és que et parla de segones oportunitats a la vida. Segones oportunitats.
Sí, 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 sí. I del valor i la valentia, perquè què passa? Que en un poble, viuen en un poble petit de Colorado, sabem com que la societat americana, a més, és una societat molt puritana.
Sí, tafanera.
I tot i que puguem estar al 2000 i pico, doncs, de seguida la gent comença a jutjar i no només la gent que viu al voltant, sinó a vegades els fills. Els fills que no suporten que els pares... No dic que passi exactament això, però bueno, ja es veurà, no? I com un s'enfronta davant d'això, no? En fi.
I ens queda molt poc temps.
Poc temps. Vaig a parlar una miqueta d'un altre llibre, que aquest és un llibre diferent, però també va d'una parella molt coneguda, que és la Zelda i el Francis Scott Fitzgerald. Els dos, Scott Fitzgerald és un escriptor, l'escriptor El Gran Gatsby, ja sabeu, entre altres novel·les, un escriptor de principis de segle americà molt important, i Zelda, la seva dona, que també va escriure, cosa que no li agradava molt a Fitzgerald, i aquí el crític italià Pietro Citati, que és un crític literari, però també ha biografiat grans personatges, entre altres, per exemple, Alejandro Magno, Catherine Mansfield, Kafka i altres. Doncs aquí parla amb 98 pàgines de... en teoria és una biografia que es diu La muerte de la mariposa, Zelda i Francis Scott Fitzgerald, però és, jo, vale, sí, és com parlar una mica de la seva vida, però una mica o molt, en 98 pàgines, d'una manera molt, molt concisa també, però és també com una recreació, més que una biografia a l'uso. I l'he trobat magnífica. L'ha editat una editora que nosaltres coneixem, que va estar aquí l'any passat, la Mònica Monteix, que fa 2 anys va iniciar una nova editorial que es diu Gato Pardo Ediciones, a la qual a mi em surt felicitar perquè estan fent una feina magnífica, estan publicant d'una manera, des del meu punt de vista, molt acurat, molt professional, molt, molt deliciosa. I aquest és un dels últims llibres que han publicat, La muerte de la mariposa. Penso que, home, si un coneix Scott Fitzgerald i ha llegit els seus llibres i li interessa, és un personatge, i tots dos una parella molt... en fi, que s'ha escrit bastant sobre ells, però aquesta petita peça de Pietro Citati, que també és un gran escriptor des del meu punt de vista, doncs és una meravella, 98 pàgines, que ens explica de nou com la necessitat d'una parella que comencen en molt entusiasme, però que van declinant, però que no es poden separar en tota la seva vida perquè es necessiten, perquè no poden viure un sense l'altre. Però, en fi, potser un altre dia tornem a
agafar
aquesta història, perquè val molt la pena. La muerte de la mariposa.
Molt bé, Carme. Doncs avui ja no ens dona per més. T'esperem la setmana que ve.
Molt bé, Carme. Aquí estarem. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.